Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pels doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93 409 27 77, 93 409 27 77, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Preromànic fundacional fins al modernisme de Gaudí, mirant el gòtic lluminós o el barroc escenogràfic. El patrimoni cultural de l'Església, cada dilluns a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Una mirada atenta i diversa al nostre patrimoni cultural. Agenda cultural, visites virtuals a les esglésies, patrimoni immaterial. Cada dilluns a 8:15 del vespre, Catalònia Sacra, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els oferirem informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. Avui començarem, com sempre, amb el recull de notícies de la setmana. Farem una entrevista al matrimoni Josep Montoya i Conxita Salvador, delegats de Família i Vida. També respondrem a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre. Finalment, unes dades d'agenda i el comiat. Església d'Urgell té l'Àlex Alsina al capdavant dels controls i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs. I comencem pel recull de notícies, que dimecres, dia 21 de febrer, i dins el cicle de xerrades de l'Espai Cultura del Museu de Lleida, diocesà i comarcal, va tenir lloc la conferència L'Església de Sant Pere de Pons, passat i present d'una reconstrucció del primer romànic. L'acte va ser presentat pel director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Josep Borrell, i van intervenir Francesca Bernaus, presidenta dels Amics de Sant Pere de Pons, que va explicar la cronologia de la recuperació i reconstrucció de la col·legiata. I tot seguit, Núria Caballol, que és professora d'Història de l'Art per la Universitat de Lleida i nascuda a Pons, va aprofundir en la història de Sant Pere des dels seus orígens al segle I, al segle XI, fins a l'actualitat, tot subratllant els moments de destrucció, espoli i, sobretot, reconstrucció del monument i el seu significat i valor que té en l'actualitat pels ponsicans. un espai on es fa present la cultura, el patrimoni històric, el culte religiós i la trobada popular. A l'acte també s'hi van fer presents l'alcaldessa de Ponts, Maria Alba Basomba, acompanyada de la regidora Trini Ruiz, el rector de Ponts, mossèn Jaume Mayoral, amb altres membres de l'Associació d'Amics de Sant Pere i un bon nombre d'assistents a la xerrada. Acabada l'exposició de la professora, s'hi va obrir un torn de preguntes entre els participants. Diumenge passat, 25 de febrer, el nostre arquebisbe Joan Enric va predicar un dia de recés als grups catòlics de la Renovació Carismàtica de Catalunya, a la Sala d'Actes i Capella de la Valmesiana de Barcelona, convidat pel responsable Ricard Martínez i l'equip coordinador, l'arquebisbe d'Urgell, va tenir lloances, dos ensenyament i adoració, i presidir l'Eucaristia final, acompanyat per mossèn Portusac i el pare Ribas, jesuïta, en un clima de gran devoció i participació activa, amb lloances i cants de l'equip de música. Els ensenyaments van tenir com a eix el relat de la transfiguració de Jesús al Tabor i la contemplació del fill, l'estimat, en qui el pare es complau. I en un segon moment, les exigències dels deixebles amb esperit que el papa Francesc descriu al capítol 5è de l'Evangeli Gaudium. A la Casa del Fener de la parròquia d'Andorra la Vella, dimarts passat, dia 27 de febrer, va tenir lloc una trobada dels delegats diocesans de Família i Vida, mossèn Josep Montoya, diaca permanent, i la seva esposa, Conxita Salvador, amb uns quants preveres de l'arxiprestàs de les Valls d'Andorra i diversos matrimonis que col·laboren habitualment en la preparació de parelles per a rebre el sacrament del matrimoni al Principat d'Andorra. Els delegats van presentar el nou material per a la preparació de matrimonis que volen impulsar a tot el bisbat d'Urgell a partir del diàleg amb les parelles que es volen casar i on es van tractar els temes fonamentals per la consolidació i vivència d'una família cristiana: amor conjugal, fidelitat, educació afectiva sexual, espiritualitat matrimonial, etc. Fou una reunió fraterna amb intercanvi d'experiències mútues que serví per a conèixer més les parelles que ja realitzen aquestes tasques d'acompanyament familiars i que ara voldrien ser cridades a esdevenir encara més vinculades a la Delegació Diocesana de Família i Vida, fins a poder constituir un petit grup de matrimonis al Principat d'Andorra. Precisament és el matrimoni Josep Montoya i Conxita Salvador que farem la entrevista a continuació. Iniciem ja la nostra entrevista, avui concretament amb mossèn Josep Montoya, diaca permanent del bisbat d'Urgell, i la seva dona, Conxita Salvador. Són els nous delegats de Família i Vida d'aquest curs. Els volem entrevistar per a conèixer més a fons la tasca que hi estan duent a terme i quins projectes porten endavant a la delegació. Primerament, us saludem. Bona nit, benvinguts.
Bona nit, Maria.
Gràcies, Conxita. Gràcies, Josep, per ser aquí. I bé, esteu acabats d'estrenar, pràcticament fa molt pocs mesos, doncs diguem que ens suggereix una pregunta prèvia. Per què creieu que s'ha d'actualitzar la pastoral amb els promesos en vistes al matrimoni?
Bé, aquest seria un dels projectes que tenim dintre el que és la delegació. La delegació abarca moltíssims temes. I el fet que es presenti ara un es vulgui presentar un nou projecte ve donat per la necessitat del que ens ha presentat el mateix Consell Episcopal, és qui ens ha demanat aquesta ajuda.
I s'ha de renovar perquè els matrimonis doncs venen amb uns altres, amb un altre caire, perquè la societat també ha fet un tomb i aleshores no podem estar donant o intentant transmetre uns valors a un jovent que puja amb un altre tipus d'educació.
I quina planificació teniu entre mans d'ençà que esteu com a responsables de la delegació? Parleu-nos amb detall, si voleu, també.
Bé, la delegació, doncs, bàsicament, per començar aquest curs, ens hem proposat doncs, tres projectes que potser alguns ja estaven parlats amb l'equip de delegació anterior, Aprofito per donar gràcies doncs, a mossèn Mateu per tot el seu servei durant tants anys en aquesta delegació i que, evidentment, quan arribes i et trobes que hi ha coses parlades i preparades i que hi ha un equip de matrimonis que estan funcionant dins la delegació, doncs s'agraeix, no? Perquè nosaltres hem sigut molt novadors posant-nos de caps en una delegació. Bàsicament ens han presentat tres projectes, no?
Sí, el projecte de ajudar...
De fer un nou material.
Un nou material, un nou marc de preparació als matrimonis que venen a demanar el sacrament del matrimoni,
a
les parelles, perdó, sí. I un altre projecte és un que hi havia engegat a evangeli.com, que és la trobada de famílies amb criatures que es puguin reunir un cop al mes per poder parlar de temes que els interessen, per temes de fe, per temes d'educació dels fills, per temes de lo que la societat el dia a dia ens va aportant i que necessitem doncs, reforçar-ho, donar-li el nostre caire amb ulls de fe... i poder-ho compartir, perquè a vegades un té un pensament, això ha anat per aquí, això ha anat per allà, i és amb altres visions de gent que pensa o té el cor una mica com el nostre, doncs que ens ajuda a seguir ferms amb allò que creiem i allò que volem.
I el tercer projecte doncs, seria muntar un equip de suport, li direm, un equip de suport a la família, en el que aquí hi entra, diguéssim, tots els àmbits, però que volem promoure a través de mitjans de comunicació nostres, propis, els nostres canals d'informació, taulells d'anuncis de les parròquies, que se sàpiga que hi ha una delegació de família a la que es pot acudir quan hi hagi necessitat. Aquí muntarem un petit equip de professionals que, al moment donat, podran donar suport. És a dir, que, si més no, que se sàpiga a nivell de comunitats cristianes que hi ha un equip que dintre de la delegació de família podem donar suport doncs, a algunes necessitats que se'ns puguin presentar.
La família és molt àmplia i aleshores hi ha moltes tipus
problemàtiques.
De problemàtica des del quan tens dels més menuts o des de la fertilitat o des de els padrins, que en diem, allà a la vall, la gent gran, doncs també, totes les mancances que tenen, tota la problemàtica de que els fills els volen fora de casa i després el que una família pròpiament porta el neguit i doncs, que si una separació, que si... Bueno, tota l'educació dels fills.
Allà a la vall, què vols dir?
A la vall vull dir que allà a la vall fosca,
els
avis els diuen padrins.
Treballeu com a portant la pastoral de les parròquies de la Vall Fosca i de Senterada,
això
no? al Pallars Jussà. Molt
això
bé.
Mateix.
Doncs una informació més que tenim. D'acord, doncs fins ara què és el que heu fet?
Bàsicament, el projecte que hem engegat així amb més força, perquè se'ns va dir que era prioritari, per tant, hem vist que sí, que després és prioritari, és aquest nou material, aquest nou projecte de material de preparació a les parelles que venen a demanar el sacrament del matrimoni. Aquí us ens n'hem posat en sèrio. Hem agafat en base a un sistema que ja està dissenyat, i tampoc no hem anat a inventar res, que és el CPM, o sigui, en base a una metodologia, l'hem adaptat una mica més al nostre bisbat, que és un bisbat petit, amb la gent que se'ns casa, que és la que hi ha, i a partir d'aquí doncs, hem creat un material. Un material que està molt basat en unes sessions, hi ha 5 o 6 temes, des de psicologia de la parella, amor, sexualitat, fills, dimensió social de la parella, la fe i el sacrament pròpiament. Aquests temes, el que hem fet nosaltres és donar-los un enfoc més actual, el que dèiem. Avui en dia què passa? La gent que ve a casar-se-la per l'Església. Tenim una sort, que és la que la gent que ve per l'Església ve amb un cert convenciment, perquè avui en dia no és cap obligació ni moral, ni social, ni és com... pot venir a cara a l'Església realment qui realment vol anar per l'Església. Per tant, això ho tenim de guanyat. Però, per l'altra banda, moltes d'aquestes parelles que venen a casar-se tampoc no són practicants. I, per tant, tots aquests temes que us he anomenat doncs s'han de mirar des d'unes mires d'aquestes, no? De famílies. A vegades venen parelles que ja conviuen juntes, fins i tot alguna, que venen amb alguna criatura. I, per tant, l'enfoc és de donar a la psicologia de la parella, o a parlar-los de sexualitat, o a parlar-los de fe, ben donat una mica en funció d'aquesta manera que ja estan
amb ulls de fe, però en paraules actuals.
Uh-huh.
Ells venen a demanar, acollits. Per tant, hi ha un trasfons de fe interior que segur que ve donat per la família a la qual han crescut. S'ha deixat la pràctica, però hi ha una creença, doncs els hem d'animar a que formin aquesta família amb tot el que això comporta, amb ganes, amb alegria, no sentint-se uns bitxos raros, i a més els hi donin també força i acompanyament a que després ells eduquin els seus fills que vindran i la família en si vagi creixent com a família cristiana, entenem.
A partir dels valors cristians, sí.
Exacte.
Bàsicament, també aquest mètode es basa molt en el diàleg i la reflexió. No és allò que fa assentar quatre parelles davant i fer un rotllo...
No són quatre xerrades i s'ha
no.
acabat.
Exacte, sinó la metodologia és presentar unes preguntes que es posen en comú i això dona peu a cada parella, dona una experiència o dona una opinió i la parella monitora o guia és la que ha d'anar posant en valor allò que realment volem que surti en aquella xerrada sobre aquell tema concret. Si en aquell moment estem parlant de fills, doncs...
Aleshores, aneu pels a les parròquies, pels arxiprestats,
sí.
O com ho feu per convocar la gent?
Bé, a l'inici és una mica costós, fins que no el tinguem tot el programa bé, però hem anat parlant amb els arxiprestats que ens han demanat, perquè ja tenen parelles que es volen casar ara al juny i al setembre, i aleshores, abans d'ells començar o continuar amb la preparació que feien, doncs han volgut quadrar amb nosaltres uns horaris, uns dies a disposar, per poder fer aquest tipus de gestió, que hem fet com un programa, molt a la mida, com dèiem abans.
Bàsicament, de totes maneres, el material que hem preparat és perquè cada arxiprestat o cada parròquia l'ofereixi, o l'oferirem nosaltres, a uns matrimonis que pugui venir aquella parella disposats a fer aquesta preparació. En el cas de que no sortim parelles, nosaltres ens oferim a fer aquesta formació i a fer aquestes xerrades a les parelles. Però, clar, lo interessant seria poder trobar en cada parròquia, en cada arxiprestat, dos, tres matrimonis madurs, de certa edat i amb certa experiència de família, que fossin ells els que fessin aquestes xerrades. Nosaltres seríem disposats a passar aquest material. Uh-huh. En base a això, doncs, què estem fent? Estem fent un calendari...
Les parelles, quan venen, quins motius diuen per voler-se casar per l'Església?
Uh-huh.
Què diuen?
Aquí una mica de tot.
És l'àvia que vol que es casem per l'Església? Els pares que insisteixen molt, nosaltres no
això
practiquem...
Això té serpès,
però...
evidentment.
No, a veure, és bonic també escoltar-ho i després doncs, això es canalitza, això es pot redreçar o es pot fins i tot fer una catequesi més intensa sobre els sacraments o sobre la vida cristiana.
A vegades veus que et venen amb por, no? I no ho diuen del tot, a vegades, o no et diuen que estan vivint junts. Els hi prens l'adreça, aviam, l'adreça d'ella. Ostres, coincideix. Doncs, bueno, sí, clar, perquè ja estem vivint, ja. I llavors et dones compte de les circumstàncies. I dius, escolta, aviam, aquí hem de parlar clar, hem d'obrir-nos una mica les circumstàncies i venim a rebre un sacrament que és un do, que és una gràcia. I la vivència vostra, doncs, evidentment, avui en parlarem, la sessió que sigui, però que per tant, d'entrada hem d'oferir unes mires molt obertes, que això no vol dir que acceptem qualsevol cosa, però sí que evidentment hem de ser acollidors, que és el que ens demana el Papa Francesc.
Ens demana
que aquí no hem d'anar a fer de judici de ningú ni de cap actitud. Per tant, mires obertes en aquest sentit d'acollir. I a partir d'aquí anem a donar aquesta formació que els pugui enriquir en aquella vivència que ja estan tenint com a parella o com a matrimoni.
Seguint la pauta de l'amor és letitia, del significat de la família i el valor de la família cristiana, doncs saber-los i transmetre amb molta pau i amb molta alegria. Mm-hmm. Però no menys tenint res, tampoc.
Ni criminalitzant-los,
ni acusant-los
de res.
Que se sentin que realment allò que venen a demanar... Els acollim, però els hi fem saber tot el que comporta i volen tenir i han d'aprendre si volen seguir aquest camí. Es volen fer d'aquest club, doncs hi ha unes normes.
De fet, també hem de recordar que dijous passat va començar la setmana per la família, les diòcesis catalanes. Què vol dir-nos aquesta setmana? Què ens aporta? Per què està convocada? Perquè cada any es fa, no?
Sí, i ens hem donat amb una primera reunió que hem tingut amb els altres delegats de Catalunya, de delegats de família i d'altres bisbes de Catalunya, doncs es va presentar aquest any la nova setmana, li diem setmana, però són 10 dies, de l'1 al 10 de març, de manera fixa cada any, es fa memòria doncs, de la família. I és el que els volem, si més no, nosaltres també aquest any ens hi farem presents, o procurarem fer-nos presents a través de totes les parròquies, perquè sàpiguen, si més no, tindre present que hi ha una família, que és la que fonamenta de la nostra societat i que realment és el millor lloc per poder créixer en la fe qualsevol infant i fins i tot la persona humana. O sigui, home, dona, amb una convivència diària a partir d'un do rebut a través del sacrament, criar i pujar uns fills amb un nucli familiar. I això és bàsic, i això és el que volem que aquesta setmana doncs, es faci present.
La setmana de la família, a mesura que vagi calant i vagi entrant fort en el bisbat, doncs requerirà no només d'una pregària com hem ofertat aquest any, els hem donat als preveres la possibilitat de fer cada dia una pregària diferent, sinó que miraríem més endavant doncs, de que realment es facin algunes activitats en pro a la família, acabant sempre doncs, amb una jornada familiar.
Alguna conferència, alguna pel·lícula.
Conferències. Tots els preveres són lliures de poder fer el que sigui.
Alguna activitat, evidentment.
Alguna activitat, això seria l'ideal.
Doncs malauradament ho hem de deixar aquí, però podem tornar a parlar-ne en una altra ocasió, si voleu.
Sí, el tema és prou extens.
Sí, sí, de veritat que sí, a més molt interessant, ens interessa moltíssim. Doncs sou convidats a tornar aquí a l'Església d'Urgell per comentar doncs, el vostre seguiment. Doncs,
estem a la vostra disposició.
I sobretot us veig molt entusiasmats, molt il·lusionats.
Sí, això sí.
I molt esperançats també en aquesta tasca al capdavant de la Delegació de Família i Vida del nostre Bisbat d'Urgell. Moltíssima gràcies, Conxita Salvador.
Gràcies, Maria.
Gràcies,
bona
Josep
nit,
Montoya.
Bona nit, Maria.
I fins la propera.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Ja apropant-nos al final del programa, no podem deixar de perdre'ns la secció Preguntes que ens fem sobre i, com tantes vegades, tenim el nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, que ens donarà la resposta a aquesta pregunta que li farem avui. Primerament, el saludem. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
És delegat diocesà de litúrgia i pastoral sacramental del nostre bisbat d'Urgell. La pregunta que li volem traslladar avui és com han de ser el pa i el vi per celebrar l'Eucaristia?
Han de ser pa i vi, lògicament.
Però què vol dir pa i vi?
Que Jesús va instituir l'Eucaristia amb pa i amb vi. Hauria pogut instituir amb altres aliments, amb altres begudes, però va fer-ho amb pa i amb vi. I l'Església, seguint el manament de Jesús, celebra la missa, celebra l'Eucaristia amb pa i amb vi, de la mateixa manera que ho va fer Jesús. A l'omissal romà hi han les normes que exigeixen que la matèria de l'Eucaristia sigui un veritable aliment, tant que el pa sigui pa, que el vi sigui vi. El pa és el primer aliment de la humanitat. El pa està fet de farina, pot ser també fet d'arròs o de blat, de moro, el que sigui. I sempre hi ha en el blat, clar, una mica de gluten. I aquí va sortir un problema, que darrerament va sortir un document també de la Santa Seu amb aquest problema dels celíacs, dels celíacs que no poden prendre gluten. I, clar, perquè sigui pa, hi ha d'haver, encara que sigui un mínim, de gluten. I si la intolerància dels celíacs és absoluta, llavors que combreguin amb vi, però poden combregar igualment, mai han de deixar de combregar. De totes maneres, hi ha els celíacs, normalment hi ha unes formes que no porten, que són molt, molt, molt fines i que porten al mínim, i llavors amb aquestes formes se poden combregar. De vegades són ells mateixos que les porten, però les parròquies també en tenim per si algú ho demana. Bé, llavors és això, és el fruit de la terra i del treball dels homes. El pa l'hem treballat, els homes han hagut de sembrar, han hagut de segar, han hagut de portar el blat al molí, han hagut de fer la farina, han hagut de fer el pa, i es guanya el pa amb la suor de la front de l'home per alimentar la família. El pa té tota una simbologia, per tant, de valors, de treball, d'esforç, i és l'aliment substancial. Amb pa i amb vi es pot viure, que no mengi res més. I, de fet, amb tots els menjars hi posem pa i vi, normalment. I, a més, és el símbol de l'aliment en general. No sols el pa, de pa viu l'home, també va dir Jesús, hi ha més coses, però el pa és substancial i Jesús mateix va dir jo sóc el pa de vida. Per tant, l'Eucaristia és la comunió amb el pa, és rebre a Jesús pa de vida. I també aquest pa ha de ser un de sol, que es parteix i es reparteix perquè n'hi hagi per tots. I ara, és clar, quan les misses hi ha tanta gent, no pots estar allà repartint massa pa, però hi han ficat aquestes formes rodonetes que són les que la gent combrega, no? Però és molt més simbòlic que es faci la comunió sempre amb pa partit. Jo me'n recordo que teníem un professor que ens deia és que el pa partit hi ha més Jesús que no pas amb l'altre. per potenciar el perquè Jesús va partir el pa, no va donar pans, sinó va donar un sol pa i el va repartir entre tots. Llavors parlem del vi una mica també, perquè el vi també és signe sacramental important, el calze de la benedicció, la sang de Crist, diu el Sant Pau als Corintis, és el fruit de la vinya i del treball dels homes, diguem, a l'ofertori, i Crist se'ns dona com a aliment i com a beguda. El vi també és símbol de festa, és símbol d'alegria, d'amistat, de comunió. Quan dinem, o sopem, o mengem, bevem vi perquè fem festa. Doncs la Pasqua jueva era una festa, era un ritus festiu, i hi havia diverses copes de vi, no només una, eh? I era una alegria que tenien els jueus de la seva aliança amb Déu. I Jesús va convertir l'aigua en vi a les bodes de Canà, i tenim la paràbola del cep i del sarment, i tenim, doncs, que preneu i beveu el que és el meu, aquesta és la meva sang. És, tot és un signe i un símbol del sacrifici de l'anyell pasqual, la sang de Crist vessada a la creu. El vi, doncs, és la beguda ordinària mediterrània que Jesús la va convertir com a símbol i com a realitat sacramental de la seva sang. El vi, per tant, eucarístic, ha de ser, doncs, un vi natural, ha de ser un vi pur. El missal romà també recomana que es combregui amb les dues espècies, amb el pa i amb el vi, que són les dues espècies que consagrem a la missa, no? I no només amb el pa, encara que amb el pa ja hi ha el cos i la sang de Crist, però és més simbòlic pa i el vi. També és vàlid el mos, encara que d'això que no sigui fermentat per aquells que no poden prendre alcohol, no? També hi ha aquesta característica que continua sent fruit de la vinya, el mos, eh? En casos d'intolerància d'alcohol, pues, també es pot combregar amb el mos. En fi, es podria explicar moltes més coses, però el temps no dona per més.
Ha quedat clar. Moltíssimes gràcies de nou, mossèn Xavier Parés, per ser col·laborador de la secció Preguntes que ens fem sobre. I fins la propera. Bona nit.
Bona nit i moltes gràcies.
I abans d'acabar el programa, unes dades d'agenda. Aquest dimarts, dia 6, al Santuari de Sant Crist de Balaguer, 13a trobada diocesana del moviment Vida Creixent. Començarà a les 11 del matí, serà presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric. Hi haurà una presentació del Sant Crist de Balaguer a càrrec de mossèn Pau Vidal, capellà del santuari. La monja Clarissa, Sol Maria Victòria Triviño, donarà testimoni de què és la vida contemplativa. I també es farà la representació de la llegenda del Sant Crist a càrrec de la comunitat de les germanes Clarisses de Balaguer. L'Eucaristia i el dinar de germanor clouran la trobada. Aquest dimecres, dia 7, a les 8 del vespre, al casal parroquial de la Seu d'Urgell, conferència quaresmal, viure la quaresma avui, a càrrec de mossèn Carles Cauana, secretari general del Bisbat de Terrassa i sacerdot celebrant de la missa dominical de TV2. També aquest dimecres, dia 7, a les 8 del vespre, conferència quaresmal a la sala parroquial de Balaguer, amb el títol Record de Déu, pelegrinatge a la recerca de l'infinit, a càrrec de mossèn Ramon Prat, doctor en teologia, professor i fundador de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, l'IREL. Dijous 8 de març, conferència quaresmal a la Casa de l'Església de Santa Maria del Fener d'Andorra la Vella, a 8:45 del vespre. Té per títol Drets Humans, Humans, a càrrec de Marc Vila, raonador del Ciutadà d'Andorra. I aquest dissabte, dia 10, matinal de formació amb tallers per a enriquir les sessions de catequesi. Està organitzada per la delegació diocesana de catequesi i es durà a terme al Centre Sant Domènec de Càritas de Balaguer. I ara ja sí, hem arribat al final del nostre programa Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que passin una bona setmana. Serà un plaer retrobar-los diumenge vinent, si ho desitgen. Salutacions de l'Àlex Alsina a la tècnica i Maria Marín en la direcció i presentació. Adéu-siau.